A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I n'hi ha uns quants, eh? Des del pressupost fins a Vallcarca, o els pisos de promoció pública, que el dilluns que ve se sorteja la segona promoció i abans de Nadal es donaran les claus de la segona promoció. Parlarem de tot això. I altres temes d'actualitat, com les platges i el final de la temporada de platges. Juli Vigó, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
I enmig de tot això, les primàries de Guanyem.
Sí, estem enfeinades, ja ho veus.
El que no hagués pensat mai, intueixo que s'han presentat més homes que dones a aquestes primàries.
Exactament. Això, malauradament, és un reflex de la realitat, no? Que ens porta moltes vegades a reproduir dinàmiques socials que tenen a veure amb la poca participació de les dones en espais de polítics o en espais associatius o en espais, sobretot, de lideratge, no? Perquè estem parlant de que les primàries de Guanyem Sitges, en aquest cas, es basen o estan pensades per cobrir les 5 primeres posicions de la llista. Per tant, estem pensant ja no només de participació política en sentit ampli, sinó de conformació d'una candidatura i dins d'aquesta candidatura de posicions, evidentment, que tindran una certa exposició pública i responsabilitat.
Què ha sorprès, això?
És a dir...
Ho dic perquè des del punt de vista precisament de la formació Guanyem és una d'aquelles formacions que aposta decididament, no cal ni dir-ho, no només per la paritat, sinó pel paper de la dona dins l'àmbit polític, representatiu, etc.
Totalment. És a dir, i penso que una cosa no s'ha de desvincular de l'altra. Això ens passa moltíssim, no?, quan parlem de transformacions socials profundes i en qüestions de patriarcat, d'estructures patriarcals i de relacions de poder desiguals, el canvi, ja ho sabem, és molt dificultós. Per tant, nosaltres, evidentment, que fem una aposta per aquesta transformació, per la participació de les dones, per la seva visibilitat, pel seu lideratge dins de moviments polítics, però això, evidentment, ens confronta amb una realitat social que encara segueix unes dinàmiques molt concretes, no? I on la participació de les dones és difícil, sobretot perquè encara assumim moltes vegades aquests rols de cures, de persones descendents, de persones ascendents, de familiars en general, d'aquesta conciliació laboral i familiar, doncs moltes vegades és molt més complexa en les dones. Fins i tot també nosaltres mateixes arrosseguem aquest síndrome de la impostora, no?, que en parlem moltes vegades i que significa que ens creiem poc capaces d'estar al capdavant i de realment prendre la iniciativa, no? Doncs totes aquestes dinàmiques que encara són presents també en moviments feministes o en espais polítics que defensem i apostem pel feminisme com a eina de transformació social són indestriables. Una cosa és la nostra aposta i l'altra cosa és la realitat. Sí que per això també creiem que hem de ser honestes, no? I si hem tingut aquesta dificultat ara, el que no volem és una mica posar-li la pistola al cap a ningú. És a dir, no volem que sigui aquesta participació política una obligació, que ningú se senti obligada a participar si les seves circumstàncies no li permeten.
D'acord, o sigui que, en el fons, és millor que hi hagi 5 persones que amb tota la llibertat del món s'hagin volgut presentar que no que se n'hi hagin d'incorporar algunes d'una manera més o menys forçada per complir també un altre objectiu i un altre requisit que legalment també s'ha de complir.
Clar, és a dir, legalment l'hem de complir. Nosaltres el que pensem és que...
Estem parlant de la paritat, eh?
Exacte, la paritat. Nosaltres el que pensem és que potser el procés que necessiten les dones per arribar a fer aquest pas és més llarg. Per tant, per això, entre d'altres, a l'Assemblea de la setmana passada es va proposar no suspendre el procés, sinó allargar-lo. Perquè sí que hi ha dones que tenen interès o que estan valorant la seva participació, però que en el termini que inicialment havien proposat no s'hi van veure encara en cor.
Afegeixo una derivada aquí. Si algú podria dir, per exemple, mira, deixa't estar, Júlia, que la gent, la política...
Aquesta és l'altra, també.
Aquesta és l'altra, eh?
Que hi ha un desencí generalitzat amb la política institucional.
Yes.
I evidentment, això també genera, no?, doncs aquestes dinàmiques complexes a l'hora de confeccionar llistes i, sobretot, d'encapçalar-les.
Ho heu notat en aquesta legislatura? És a dir, des de Guanyem o des de la posició d'una regidoria, es nota aquest desencí més que fa 3 anys o si fa o no fa el mateix? I ara... Amb gent jove, amb gent gran...
Jo penso que, i et diré una opinió personalíssima, en aquest cas, però penso que no hi ha un desencís amb la política en general. La gent parla de política, la gent vol saber de política. I quan dic política, parlo de qüestions que no necessàriament tenen a veure amb partits polítics o amb el que està, o amb lleis, o amb processos burocràtics o institucionals, sinó faig referència a debats que estan a peu de carrer, no? I que moltes vegades ens trobem parlant, doncs en el cas de Sitges, el debat de les platges ha anat molt més enllà del que estava passant a l'Ajuntament, per posar-te un exemple, no? O fins i tot el debat sobre l'habitatge també ha anat molt més enllà de les dinàmiques pròpies de la institució. Per tant, i per posar-te exemples només locals, en trobaríem molts d'altres que traspassen els límits municipals. Per tant, penso que no és un desencís tan vinculat amb la política en general, sinó amb l'administració i la política institucional, que moltes vegades, a més, només veiem aquella part més farragosa, més de conflicte i de politiqueig, diguéssim, que poc aporta a la ciutadania i, en canvi, no li acabem donant valor a aquelles eines que sí que ens pot arribar a proporcionar.
Amb franquesa, i després de l'experiència, hi ha motius pel desencís vers el funcionament institucional?
Jo penso que en part sí, perquè l'administració pública, jo sempre ho dic, que l'administració pública és perversa, perquè els canvis profunds són molt lents i perquè al final ens hem volgut vigilar tant que no ens féssim trampes, que hem creat un parany burocràtic que moltes vegades va darrere de la necessitat i de la urgència d'algunes situacions socials. Per tant, això sí que penso que genera un desgast generalitzat en moltes persones. Ara bé, també des de la meva posició com a regidora, sí que m'he adonat que fer política des de les institucions et permet entrar en uns processos i a unes dinàmiques i canviar les coses des d'una perspectiva concreta. I també m'ha fet valorar moltes vegades que és imprescindible fer política fora d'aquest espai, no? Perquè hi hauran canvis, transformacions, reclamacions i fins i tot assoliments que podran fer-se molt més ràpidament o fins i tot sectors on es podrà incidir de manera molt més directa des de fora de la política institucional.
Marxeu perquè us heu cremat una mica de tot això?
Marxem per moltes coses. Marxem primer perquè nosaltres sempre ho hem defensat, no? De que hi ha d'haver un relleu en les nostres propostes polítiques institucionals i que, per tant, nosaltres si creiem que és un projecte col·lectiu hem de predicar amb l'exemple, no? I, per tant, la col·lectivitat passa també per assumir responsabilitats diverses i des de posicions diverses, això en primer lloc. Sí que és cert que nosaltres el nostre codi ètic ens permetia repetir una segona vegada, però també és cert que, evidentment, hi ha un desgast que no només té a veure amb com és la política, sinó també amb qüestions personals. És a dir, cal tenir clar també que posar-se en una posició de responsabilitat i, sobretot, que aquesta responsabilitat sigui pública, exigeix de ser forta emocionalment. I això és una cosa que passa, simplement. No és una excusa, no? Ostres, és que és molt dur i clar, jo no vull que critiquin el que faig. No, forma part de la nostra feina i ho hem d'acceptar.
Dels castellans, cada cargo tiene su carga.
Exacte, però això no vol dir que sigui sempre fàcil. I un últim element, i és que tant el meu company, el Xavi Salmerón, com jo, són persones joves. Jo, en el meu cas, la meva experiència laboral prèvia no és tan llarga, no m'ha donat tant de temps com per tenir una experiència laboral molt més llarga, i per tant el que tampoc jo volia a nivell personal és ser càrrec públic durant massa temps, perquè la reincorporació posterior pot ser complicada, no? Aleshores també hi ha factors que es barregen entre la dinàmica política en si, el nostre plantejament polític com a candidatura o com a moviment polític en particular, i evidentment qüestions personals també.
No sé si, i apel·lant també allò de les frases fetes, guanyem el govern, ha estat una mica el verso suelto, que dirien els castellans, i si hi ha hagut molt d'esforç per encaixar dins d'un govern, no només diferent en quant a tarannà, sinó també a vegades en pensaments polítics, i si, jo que sé, alguna de les conviccions de guanyem, com ha estat el fet d'una participació ciutadana entesa d'una manera molt activa, s'ha pogut acabar aconseguint amb el govern en el qual hi ha participat guanyem.
Clar, al final són processos i moments, no? I nosaltres que som sempre molt autocrítiques i estem autoavaluant-nos constantment, evidentment això ho hem pensat moltíssimes vegades. Per una banda, també cal tenir en compte que des del primer moment en què decidim formar part d'un govern municipal, sabem que som dues regidores en un govern inicialment de 8 i ara mateix de 12. Per tant, som una minoria, inicialment una minoria dins d'una minoria i ara una minoria dins d'una majoria. Per tant, la capacitat de maniobra que tenim dins d'un govern és la que és. I això és un plantejament que s'ha de fer d'inici, perquè sabem, primer, que el nostre projecte polític no només passa per les institucions. Per tant, si ara ens plantegem actuar des de les institucions, hem de saber què podem fer dins de les institucions i avaluar què és el que podem fer i què és el que haurem de treballar des d'altres fronts. Aquesta és una primera No renúncia, però un primer pragmatisme que ens incorporem. Segon, quina és la correlació de forces que tenim dins d'aquest govern de coalició? Que en aquesta legislatura ha estat de coalició, però que sabem que la següent també ho serà. Per tant, aquestes correlacions de forces formen part del plantejament polític d'inici, no?
Faig un encaix aquí. No deu ser fàcil per la militància acceptar una circumstància així.
Correcte.
D'aquí que, en més d'una ocasió, Guanyem hagi plantejat obertament si continuem, si marxem, etc etc.
Evidentment. Precisament per això, no? Si tenim en compte totes aquestes coses, el plantejament d'inici ja ha de ser què ens val la pena. És a dir, hi ha un plantejament d'inici que és que va en funció, no, de quina és la nostra lògica institucional, si dins d'un govern on necessàriament serem una part petita entre múltiples actors, si des d'una oposició on potser no tindrem tantes eines com per transformar algunes de les polítiques que nosaltres plantegem, o si, fins i tot, no, la nostra proposta no ha de ser institucional. Això també, a vegades, val la pena fer com un pas encara més enrere per dir, ei, per què hem arribat fins aquí i per què ens interessa aquesta via?
Per la regidora, val la pena?
Jo penso que dins de les institucions es poden fer coses, que ha sigut una experiència que ens ha portat moltíssima informació i moltíssim coneixement de com funciona l'administració des de dins. Ha estat un repte, també. Per tant, penso que sí, que s'ha de posar en valor tot allò que hem assolit dins d'un govern municipal, on també penso que la nostra incidència, tot i ser, com et deia, dues regidores dins d'un govern de 12 persones i 5 partits, ha estat considerable, però també és veritat, no?, que hi ha coses que no hem pogut assolir encara. Aleshores, aquest encara, què significa? Que ho hem de seguir treballant des de la vessant institucional, des de la vessant governamental, o potser és que ens han faltat potes també des del teixit associatiu o des dels moviments socials. Totes aquestes coses formen part també d'aquest procés que ara li anomenem primàries en el cas de Guanyem, però que també va acompanyat d'un seguit d'assemblees obertes on parlem precisament de tot això d'una manera transversal, no? I amb múltiples veus.
Si us hagués de preguntar pel gripau més gran que us heu hagut d'empassar...
Uf, no ho sé...
Un d'aquells que diguis, mare de Déu.
Bueno, evidentment, penso que el procés més dolorós per nosaltres, i això és ben sabut, va ser l'entrada del PSC dins del govern, que tot i així també penso que des d'aquest moment i fins ara s'ha seguit el PAM, que és l'acord que va facilitar, precisament, dic PAM, Pla d'Actuació Municipal.
Sí. Gràcies, perquè vegades... estem envoltats d'acrònims
sí,
i no...
Sí, estem envoltats d'acrònims i a vegades no sabem a què fem referència. El Pla d'Actuació Municipal, que és el full de ruta del govern municipal, que inclou absolutament totes aquelles línies i objectius que nosaltres ens hem marcat per aquesta legislatura.
Que creieu que sense el PAM el PSC hagués apretat més?
Possiblement.
Possiblement.
És a dir, les circumstàncies de l'entrada del PSC dins d'un mandat que ja havia començat i que ja tenia un full de ruta marcat, va possibilitar, no, que aquesta entrada fos més fàcil, o sigui, hi hagués un marc de consens des d'on començar a parlar. Tot i així, evidentment, nosaltres des del principi, no, dèiem que l'entrada en un govern que estigués format per aquelles dues formacions polítiques que havien monopolitzat la política municipal en les darreres dècades, doncs ens era una contradicció. Una d'elles és el Partit Socialista i l'altra era Convergència i Unió, avui Junts per Sitges, i això s'ha anat transformant. Evidentment, per nosaltres això va ser un procés dur i un procés que segur que també en parlarem ara, no?, de cara a les següents municipals. Per això et dic, aquesta autoavaluació constant que ens permet també... acompanyar-nos una mica en aquest procés, que jo penso que això també ho hem de reivindicar, no? Que més enllà de les qüestions que són notícia, que són més mediàtiques o dels processos més d'usos, després d'aquesta presa de decisions, què queda? No? Perquè els que estem a dins ho vivim cada dia.
Ara, anava a dir allò de la qüestió pragmàtica, com aquell que diu, escolta'm, si voleu que es puguin fer pisos, ens mengem el PSC, sí o no? I si al final arriba un moment en què el dia a dia posa sobre la taula aquelles qüestions de tanta necessitat que d'alguna manera, no sé si dir, que deixen en un segon pla els dilemes ètics o morals que evidentment tenen un marc i que no es poden saltar així com així, però si a vegades el dia a dia es menja tot aquest debat o el deixen en un segon pla.
Correcte, és a dir, és el que et deia, no? Nosaltres sempre hem defensat molt el programa, les polítiques, allò que nosaltres defensem a nivell pràctic, no? Això no vol dir que a nivell polític i d'ideari no tinguem posicions completament contràries amb algunes de les nostres companyes de viatge en aquest govern municipal. Evidentment que sí. I això penso que també ho hem de dir amb franquesa, perquè és que si no ens estaríem enganyant, no? Què hem pogut assolir des de la vessant més pràctica, més del dia a dia? Doncs un seguit de coses que valorarem i que ponderarem. Quines són aquelles altres que ens han fet sentir incòmodes? Hem pogut expressar aquesta incomoditat? N'hem pogut parlar? L'hem pogut visibilitzar? Perquè això també s'ha de ponderar i s'ha de valorar, no? És una mica, en general, tot allò que forma part d'aquesta decisió. Però, evidentment, nosaltres sempre ho hem dit des del primer dia que vam entrar a govern. Per nosaltres, el que és imprescindible és poder tirar endavant projectes concrets.
Dilluns sortegen allò que abans generava tanta expectació i es feia el saló de plens i ara és d'una manera tan freda i calculada com amb un prement, un botó, i el sistema informàtic diu el que diu.
Ho fem des del saló de plens, eh? Encara?
Com a mínim ha quedat l'escenari.
Això
perquè
sí.
Abans s'havia fet fins i tot en un despatx de la Caixa.
Imagina't.
De l'oficina. Bé, no eren pisos de promoció pública, tot i que en el seu moment es va fer servir molt aquesta denominació, sinó que eren pisos de lloguer assequible, així es definia la Caixa. Aleshores, i ara aquesta promoció, que també ha estat protagonista aquesta legislatura, perquè les persones que habiten en aquests pisos han demanat a l'Ajuntament a veure si pot fer pressió davant d'aquesta circumstància, però sigui com sigui, la segona promoció de vivenda pública i queda la tercera. I quan acabi tot això, sí que és certa la reflexió, queda encara un camí enorme de vivenda pública per fer.
I tant. Mira, primer et respondré una mica al comentari que em feies prèviament de com es fa aquest sorteig, d'això d'apretar un botó, perquè té una raó de ser. És a dir, dilluns es farà aquest sorteig de la segona promoció i en van fer una amb el mateix format. I nosaltres el que fem amb aquest sorteig, que es retransmetrà en directe pels canals de l'Ajuntament de Sitges, és un exercici sobretot de transparència. I ho fem d'aquesta manera, connectant amb la notària de la notaria Sitges en directe a través de Zoom, precisament perquè el sorteig es fa a través d'un programa notarial que certifica en aquell moment que els resultats han estat fets, diguéssim, que el sorteig ha estat fet i els resultats ha estat fet com toca. Per això ho fem així.
Sí, sí,
evidentment, amb moltíssimes coses que podríem millorar, perquè jo recordo el primer sorteig estava tan nerviosa que no es veien bé els números.
Emocionalment és un sorteig de minut i mig.
Sí.
O sigui que, diguem-ne, que aviat tot està fet i, evidentment, afortunadament, perquè havíem viscut nosaltres els sortejos amb els sol·licitants al saló de plens i veient com anaven sortint els números i veient les cares i veient tot el sidral que es creava, ara tot això, la identitat dels sol·licitants, tot això està absolutament resguardat.
Totalment.
I per tant el sorteig respon ras i curt al compliment estricte d'una normativa de transparència i de coneixement general d'aquest procés.
Exacte.
I punt.
Per tant, és imprescindible que si ets una persona o una família que estàs dins d'aquest procediment d'adjudicació, recordis ben bé en quina llista formes part i quin és el teu número de sorteig. I a partir d'aquí, recordem que sorteixen absolutament tots els números, no només els que fan referència a un habitatge que sortegi, diguéssim, és a dir, no se'n sortegen 6 de la llista 1 o no se'n sortegen 19 de la llista 2. Es sorteixen absolutament tots els números perquè això ens permet generar no només, diguéssim, les primeres persones que seran potencialment adjudicatàries, sinó també tota una llista de reserva que en el cas de que algú renunciés, de que hi hagués rotació al llarg del temps, doncs poder anar avisant aquelles que quedin per darrere. Això primer de tot. Ara bé, retornant a la reflexió que feies abans, evidentment nosaltres aquesta legislatura hem impulsat 3 promocions gairebé simultànies d'habitatge de protecció oficial en reserves de sòl públic al barri de la Plana Santa Bàrbara i Vallpineda, però en aquest barri, que és el principal sector de desenvolupament urbanístic de Sitges ara mateix, i de fet l'últim gran sector de desenvolupament urbanístic de Sitges, aquí també és un gran què, perquè aquí, en relació a l'habitatge també té moltes derivades, queda encara una gran parcel·la que inclou 482 habitatges de protecció oficial. Per què no hem començat per aquesta, si és la més gran? Es pot preguntar algú. Doncs perquè, de fet, a la pròpia planificació urbanística, el planejament urbanístic que estava previst en aquesta parcel·la, generava uns metres de sostre, és a dir, un nombre d'habitatges encabits en poc espai que donava, doncs, que es traduïa en habitatges d'11 plantes, de 10 plantes, i per tant en un impacte paisatgístic molt elevat. És per això que a principis d'aquesta legislatura es va fer un concurs d'idees entre diferents projectes arquitectònics per reordenar aquest espai. Un projecte que ha acabat evidenciant que el que cal és modificar el planejament general, el pla general, el POUM de Sitges.
Aquell POUM que es va aprovar fa 16 anys.
Sí.
I que va dibuixar aquest perfil del qual avui en som hereus, però que d'alguna manera encara es pot reconduir en alguns casos.
Sí.
Com seria el d'aquesta peça de terreny que ha d'encabir, que és 482 pisos.
Exacte. Per tant, com que hi ha una modificació urbanística, que això és el que dèiem abans, d'aquells tràmits burocràtics i llargs, doncs això ens ha portat a començar, per sort, perquè teníem altres reserves de sòl disponibles en aquest sector, a començar, diguem, per aquestes tres parcel·les que integren 175 habitatges i que a partir de dilluns ja seran 105 els que haurem entregat.
Hi ha dues qüestions bàsiques. Més enllà del debat, del qual n'hem parlat en moltes ocasions, i saben que part de l'oposició està molt en desacord en què l'Ajuntament hagi cedit en la gestió aquestes entitats, però en qualsevol cas, dues qüestions aquelles de futur. Per aquells que puguin pensar, si per una banda encara es pot fer promoció pública a un preu més econòmic de lloguer, i si per altra banda encara es pot fer promoció pública que permeti que famílies amb menys ingressos hi puguin accedir.
De fet, sí, perquè en part ja ho estem fent. És a dir, es pot fer habitatge de protecció oficial per sota del que inicialment marca la normativa? De fet, en aquestes tres parcel·les ja ho hem fet. Inicialment la normativa fixava un preu de gairebé 9 euros al metre quadrat. Actualment, la majoria dels habitatges, bé, de fet, tots, amb alguns matisos que ara explicaré, tenen un preu metre quadrat de 7 euros. Per tant, ja hi ha hagut un esforç municipal per rebaixar el cost d'aquests habitatges.
I en tot i això surt el preu que surt.
Exacte, perquè Sitges
que per
també...
Que moltes famílies també diuen, bé, doncs encara que s'hagi rebaixat, surt un preu que no puc assumir.
Totalment. I això passa, entre d'altres coses, perquè la normativa preveu una classificació en diferents zones segons el preu de mercat de cada municipi. I Sitges està classificat com a zona A, que això ja ho hem explicat algunes vegades, que és la més cara.
I, per tant, aquest preu de mercat condiciona el marc legal a partir
Correcte.
Del qual es pot taxar, per dir-ho d'alguna manera, un metre quadrat de vivenda pública.
Correcte.
I no es podria baixar més d'aquí.
Aleshores, com es podria baixar
com
més?
Com es pot baixar més d'aquí?
Hi ha diferents eines, no? I és veritat que el grau de control municipal que hi pugui haver sobre d'aquestes promocions és una de les eines. Per exemple, en aquest cas, el fet de que haguem col·laborat amb entitats sense ànim de lucre ens ha permès rebre finançament públic de la Generalitat i del Pla Estatal d'Habitatge, que ens ha permès finançar aquesta diferència de preu dels 9 euros metre quadrat fins als
7 euros.
Què més es pot fer? Doncs nosaltres, com hem explicat moltes vegades, dins d'aquestes promocions també hem fet una reserva d'un 20% per persones amb menys ingressos. Aquestes persones, tot i que el seu habitatge manté aquest preu de 7 euros metre quadrat, rebran un ajut municipal, que ho hem hagut de fer d'aquesta manera perquè no teníem una altra eina, és a dir, el preu del sòl es fixa d'una manera i la intervenció municipal només pot ser a través d'ajuts, en aquest cas, per això ho hem fet així, però aquests ajuts permeten precisament que l'esforç de les famílies sigui equiparable al de la resta que tenen més ingressos, no? Que és aquest considerat lloguer just. Per tant, dins d'aquestes promocions ja hi ha hagut un esforç previ de rebaixar el preu metre quadrat i un esforç posterior per definir un 20% d'aquesta promoció amb unes característiques concretes que el que fan realment és que aquest règim general que s'anomena d'habitatge de protecció oficial que equival a aquests 7 euros metre quadrat en realitat sigui gairebé equiparable a un règim especial, que és el mínim dins de la protecció oficial. Ara bé, quines altres polítiques municipals es poden tirar endavant per realment encara alleugerir més la despesa?
És a dir, ho exagero.
Sí.
En el futur, en un Sitges que té el preu de la vivenda que té i el preu dels lloguers que té, algú es podria plantejar o seria fora assenyat plantejar vivenda pública a un preu de lloguer de 300 euros al mes, per exemple?
Hi ha diferents, és a dir, dins de la protecció oficial normalment se segueixen aquests règims, no? Que és el règim especial, el règim general i el règim concertat, que fixen tres preus metre quadrat determinats. Clar, com que és un preu metre quadrat, també va en funció dels metres quadrats de l'habitatge.
Està clar.
I de si té associat o no una plaça d'aparcament i un traster, que actualment han d'anar junts.
Junts.
Això també és un debat que està sobre la taula. No?
Per aquells propietaris que diguessin, doncs, escolta, jo, a mi no m'interessa la plaça de pàrquing perquè no tenim cotxe o no ens interessa cotxe. I per
això
tant...
és una cosa que s'ha d'assolir i que s'ha de poder plantejar.
Perquè la vivenda pública no s'entén dissociada de plaça de pàrquing ara.
Actualment no. Aleshores, sí que és veritat que hi ha alguns projectes, per exemple, cooperatius, on sí que el disseny de l'habitatge està una mica a cavall entre un projecte directament cooperatiu i l'habitatge de protecció oficial, a vegades amb règim no de lloguer i de cessió d'ús. Per tant, hi ha altres fórmules on no necessàriament hi ha aquesta vinculació, però la majoria d'habitatges de protecció oficial, diguéssim, d'aquest règim general o generalitzats, sí que hi ha aquesta vinculació entre habitatge i aparcament i traster.
O sigui, des d'un punt de vista legal, no es pot fer habitatge públic sense traster ni pàrquing.
Sí. Aleshores, clar, això també genera dificultats, no? Però, a banda d'aquests tres règims que et deia, l'especial, que és el més baix, el general i el concertat, evidentment que es poden fer altres coses. Quines altres coses o quines hem pogut fer fins ara? Doncs, per exemple, aquesta cessió d'un habitatge per cadascuna d'aquestes parcel·les als serveis socials i també la promoció pública a través de la rehabilitació de les cases dels mestres. Aquest és un exemple de promoció pública que encaixa amb la capacitat municipal que tenim avui en dia. Perquè al final també qualsevol decisió que prenem l'hem de fer en base a una anàlisi de la situació. I nosaltres sabíem que hi havia una urgència habitacional que s'havia de resoldre, que no podíem esperar més. Però també sabíem que Sitges, per exemple, ja no disposa de societats municipals. Fet que facilita molt més la intervenció directa, per exemple, en promoció pública d'habitatge. Aleshores, què podíem fer directament nosaltres? Rehabilitar. Captar habitatge buit, que és el que hem fet en el cas de les cases dels mestres, que hi havia 8 habitatges buits des de feia molts anys que no se'ls estava donant cap ús, i rehabilitar-los perquè tinguin una funció social i transformar-los ja no en habitatge de protecció oficial, que té tota aquesta normativa amb aquests tres règims, sinó transformar-los en habitatges d'inclusió social. Com funciona la fixació dels preus de lloguer en aquests habitatges? Doncs a través ja no d'un preu fixe al metre quadrat, sinó d'un preu que ve determinat per la condició econòmica de les famílies. Si jo tinc 100,
pagaré.
Hauré de pagar el 10% sobre els meus ingressos. Si jo tinc 1.000, hauré de pagar un 18% sobre els meus ingressos.
Uh-huh.
I si jo tinc 0, pagaré 0.
I si jo tinc 2.000, no formo part d'aquesta...
Correcte.
Sinó que formaré part d'una altra promoció de vivenda ja pública, estandarditzada, com a tot arreu.
Exacte. Per tant, hi ha diferents tipologies d'habitatge que regulen amb normativa diferent i que ens permeten també dirigir-nos a ciutadania amb unes circumstàncies diferenciades.
Encaixo aquí el que va formar part del debat del darrer ple municipal, quan el regidor Manuel Rodríguez va fer referència, també ho va fer aquí en la conversa que manteníem amb ell, concretament a l'epígraf 5.1.b del reglament regulador del Fons d'Habitatges d'Inclusió Social, aquest epígraf que diu textualment: les persones residents a llur habitatge habitual, parla l'epígraf en aquest cas de qui podrà ser adjudicatari d'un habitatge d'aquest tipus. Hi ha tot un seguit de punts i aquest concret diu: les persones residents a llur habitatge habitual sense un títol jurídic habilitant que acrediti cap dret sobre el mateix habitatge, sempre que disposin de data de llançament judicial, s'acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència i l'empadronament en el municipi de Sitges de forma continuada d'un any o dos anys, si és de forma discontínua. I el regidor considerava, i així ho va fer valer d'una manera molt vehement, que aquest és l'únic punt que no li agrada d'aquest reglament perquè entén que afavoreix o pot afavorir l'ocupació i un cop ocupat, doncs jo em quedo allà fins que pugui aconseguir ja un pis per mi. Com es matisa això? O com es contesta això? Perquè tothom ens pugui entendre.
Primer de tot, cal tenir en compte que estem parlant precisament d'habitatge d'inclusió social, que com molt bé deies tu ara, va destinat a una sèrie de persones o unitats de convivència amb unes característiques socials i econòmiques de vulnerabilitat. D'acord? Aleshores, el que fa aquest article 5, al qual es referia el senyor Rodríguez, és en descriure totes aquelles situacions que tenen a veure amb una vulnerabilitat social o econòmica, o totes dues, i que tenen un impacte directe en l'exclusió residencial. Per tant, què vol dir l'exclusió residencial? Vol dir, doncs, aquelles dificultats per o bé accedir o bé per mantenir l'habitatge habitual. o en els casos en què no es tingui...
Ras i curt, no puc pagar-ho. I, no per puc... tant, tinc Exacte. Davant meu un expedient que em fa fora de casa.
No puc pagar-ho o l'oferta que hi ha d'habitatges no s'adiu a la meva situació. Per exemple, això ens passa molt amb el parc envellit que hi ha Sitges d'habitatges que no permet que persones amb problemes de mobilitat puguin accedir-hi. És a dir, està format per moltíssimes casuístiques, no només econòmiques, sinó també socials, com aquest cas que et deia ara, que tenen a veure o que tenen un impacte directe en el manteniment o l'accés a un habitatge. Per tant, nosaltres el que fem és recollir-les absolutament totes. I una d'elles també passa per el que s'anomena la inseguretat residencial. Què provoca inseguretat residencial, entre d'altres coses? No tenir un títol jurídic habilitant. Què és un títol jurídic habilitant? Un contracte de lloguer al teu nom o ser propietari de l'habitatge. Per tant, les persones ocupants d'un habitatge estan en una situació d'inseguretat residencial. Aquesta inseguretat residencial, nosaltres el que diem
aquí... M'aturo un moment aquí. Sí. Un pot ser llogater d'un habitatge sense contracte?
Evidentment, existeixen casos de relloguer...
Ho pregunto, eh? Hi ha casos en què hi ha persones que no tinguin cap mena de certificació i estiguin pagant algú?
Sí.
D'acord.
Són casos, moltes
vegades... No, suposo que, clar, són casos específics, però es poden donar.
Rellogues d'habitacions on el titular del contracte és, diguéssim, el llogater formal, però relloga habitacions a altres persones.
I, per tant, no hi ha un contracte de lloguer d'una habitació.
Sí. O sigui, la inseguretat residencial, ara et posava aquest
cas... És això, però vindria
concret,
a ser una situació d'aquest tipus.
Però evidentment, està... O, per exemple, també és inseguretat residencial... és a dir, genera inseguretat residencial en casos de violència masclista, on no estàs segur el teu habitatge habitual.
És a dir, que aleshores el títol de propietat el té la parella o la persona que conviu amb la persona agredida o no, i
clar,
per tant surt de casa sense cap paper.
Sí, això seria un tipus de violència masclista de caràcter econòmic o social, però fins i tot també podem parlar d'una seguretat física. Per tant, això també genera inseguretat residencial i també s'inclou dins d'aquest reglament. Però fent referència a aquest tema en concret...
Sí, o estrictament si hi ha la possibilitat o es pot donar aquesta possibilitat.
Clar, de l'ocupació, fixa't, no, que en la definició d'aquesta possibilitat, d'aquesta situació de vulnerabilitat social i econòmica que genera exclusió residencial... Parlem ja no només de manca de títol jurídic habilitant, i per tant fem referència a les ocupacions, sinó que parlem que aquestes siguin acreditades també per part dels serveis socials, no? Que puguem dir, és que a més estan en un procés de desnonament i a més aquesta família genera un seguit de requisits o de circumstàncies que ens fan pensar que són vulnerables. Per tant, tinguem en compte que tot això s'ha de complir per tal que sigui valorades i posteriorment, en el seu cas, puguin arribar a ser adjudicatàries. I també voldria dir una altra cosa per emmarcar aquest debat que ja et dic, que jo l'estic intentant explicar perquè s'entengui, perquè a més s'entengui des d'una vessant tècnica, però evidentment
ens
planteja...
Ens veniu a dir que l'Ajuntament és capaç de fiscalitzar si algú, perdó per l'expressió, ha fotut una patada a la porta i ha quedat a dins d'un pis i no té cap mena, o hi ha persones que veritablement es troben en una situació de vulnerabilitat que es pot acreditar de tota manera i que, per tant, tenen tot el dret del món a poder accedir a un
evidentment,
pis.
Evidentment, i és que... És a dir, hi ha situacions que es descriuen en aquest reglament, totes aquestes situacions que descrivim en aquest article 5 de vulnerabilitat i d'exclusió residencial, no li agradarà a ningú. Situacions de violència masclista, situacions de desnonament, situacions d'assetjament immobiliari, evidentment que no li agraden a ningú, però existeixen, malauradament. I s'han de tenir en compte perquè puguin ser valorades i perquè se'ls pugui oferir un recurs adient a aquestes famílies que estan en una situació, com dèiem, de vulnerabilitat i d'exclusió residencial. Però sí que és veritat que ara ja emmarcant-ho dins una plana una mica més política, perquè al final no oblidem, penso que aquesta al·legació o aquesta queixa es planteja des d'una plana i una òptica purament política, m'agradaria dir una cosa. Si hi ha ocupacions és perquè hi ha habitatges buits. I els habitatges buits estan incomplint la funció social que ha de tenir un habitatge, perquè un habitatge, la seva primera funció és residencial. Per tant, tinguem en compte també les dues vessants. Evidentment que es pot ser crítica amb determinades ocupacions, però és que n'hi ha moltes que tenen origen en una situació social i d'emergència, també a Sitges, i que a més troben cabuda en aquest cas, perquè hi ha habitatges buits que estan incomplint aquesta funció social.
De la mateixa manera que deu haver habitatges buits que no són dels bancs.
Exacte. Exacte. De fet, una de les coses que estem que fem cada any des de la regidoria d'habitatge i que ara actualment estem en procés, diguéssim, de fer aquest recàrrec de l'IBI que van preveure les ordenances fiscals del 20 per primera vegada, és precisament detectar aquests habitatges buits i poder intervenir-hi d'alguna manera, no? Perquè hi ha aquest incompliment i hi ha tota una sèrie de mecanismes legals i administratius possibles per actuar davant d'aquesta tipologia d'habitatges.
Hem dedicat bona part del temps a l'habitatge, tenim 8 minuts per una bateria de preguntes.
Vinga.
De temes d'aquells que dius, mira, a veure com ho fem, això. S'ha gastat bé el romanent?
El romanent s'ha gastat per fer front, evidentment, de manera molt clara i en un context de crisi social i econòmica provocat per la pandèmia, però també provocat per l'emergència de l'arribada de persones refugiades d'Ucraïna, que sí que vull reivindicar que això també ha existit, que sembla que no ens en recordem, però també ha existit. Per tant, s'han mobilitzat molts recursos, també en despesa que hauria de ser ordinària, i això ha fet créixer també el pressupost ordinari, perquè el que vull recalcar també, i posaré un exemple molt, molt fàcil. Nosaltres, per exemple, des de serveis socials, els centres de distribució d'aliments han doblat el seu pressupost. I no el van doblar només el 2020, el segueixen doblant a dia d'avui. Per tant, hem consolidat despesa que inicialment es va fer per atendre a una emergència. Per tant, el romanent ha fet front a una emergència, però després, a més, hem hagut d'anar consolidant-lo perquè la necessitat social no és la mateixa avui, tot i haver superat aquests punts, diguéssim, més crítics que la que teníem el 2018 o el 2019. Això primer de tot. Però després també el romanent ha fet front a altres qüestions, diguéssim, més internes, no? Que moltes vegades no són tan tangibles, però que permeten fer front també a altres deutes històrics que teníem, ja potser no amb els bancs, no? Que és allò que parlàvem a l'anterior legislatura, a l'Ajuntament Estaner, però també teníem deutes amb altres tercers, liquidacions, reconeixements d'obligacions dins de la pròpia administració que calia afrontar i que tot això ens permeten seguir amb aquesta tasca d'ordenar i de clarificar els comptes de l'Ajuntament.
Gairebé us ho hagués pogut preguntar en passiva. Creieu que hi ha algun àmbit en el qual s'ha fet servir el romanent i no s'hagués hagut de fer servir?
És probable. És a dir, potser el romanent en alguna situació en concret s'ha fet servir precisament això, no? per cobrir desviacions pressupostàries de despesa ordinària. Ara bé, també cal tenir en compte el context. Nosaltres ara mateix estem en un context, i l'any passat ja començava a preveure's, on els ingressos disminueixen, no hi ha un seguit de qüestions que fan que els ingressos disminueixin, i en canvi la despesa, com et deia ara fa un moment, s'ha disparat. Nosaltres hem tingut un pressupost, ja no inicial, sinó d'execució, molt expansiu. Però, en canvi, a l'hora d'aprovar un pressupost, nosaltres sempre hem de fer quadrar, qualsevol empresa privada, fins i tot, sempre ha de fer quadrar ingressos amb despeses. Per tant, això ha provocat que, a vegades, el pressupost inicial ja sapiguem que no és suficient per afrontar algunes de les despeses que hem de tirar endavant. I és per això que, a vegades, el romanent ha servit per cobrir aquesta diferència que d'inici podíem haver previst.
Com s'afrontaran els propers mesos sense el romanent?
Doncs s'afrontaran fent un exercici de prioritat. S'afrontaran també perquè penso que hi ha hagut un exercici de coneixement profund del funcionament i dels projectes de cadascun dels departaments. I s'afrontaran també, potser, plantejant altres vies de finançament, com pot ser el crèdit. El crèdit, per això, ben pensat, ben plantejat i mesurat, per inversions concretes. I aquí sí que parlo d'inversions. Despesa ordinària és impossible. I només si és necessari. Per tant, haurem de fer un exercici de realment prioritzar i de veure realment quines són totes aquelles despeses que hem anat finançant amb romanent que s'han de consolidar, que s'han de finançar perquè formen part d'inversions prèvies que s'havien iniciat amb romanent i també una tasca molt important que ja estem fent de recerca d'ingressos, no? Per exemple, per posar-te un exemple molt recent també i que ha estat d'actualitat, la subvenció que hem rebut per les obres del patronat. Això sí que ens implica a nosaltres un esforç pressupostari, però un esforç pressupostari molt menor, de fet, de la meitat de la inversió que caldria per afrontar la remodelació i la recuperació d'aquest equipament cultural.
Tot i que l'alcaldessa dubtava molt que sigui una obra que es pugui acabar fent.
Precisament per això que et deia, no? Perquè cal tenir en compte tots aquests ingressos que generem, però també cal tenir en compte la capacitat real, no? I ara el que estem immersos com a govern, i també s'han començat a fer les rondes amb els partits de l'oposició per part de la regidora d'Hisenda, la Carme, és precisament fer aquest exercici de priorització.
Ara s'anava a preguntar si un crèdit pel patronat.
Encara no t'ho puc dir, això. Serem prudents.
Però enteneu que és una obra que s'ha de fer.
Entenem que és prioritària i que, a més, és una oportunitat. Sobretot que és una oportunitat, perquè tenim aquesta font de finançament. Ara bé, n'hi ha d'altres que també es consideren prioritàries, no? Doncs Santa Bàrbara, o l'Escola de Música, o això que et deia, no? La finalització d'algunes obres. Mm-hmm. Ara parlàvem de les cases dels mestres.
Sí, sí,
ha de
sí.
finalitzar l'obra, no? I això comporta una sèrie de compromisos també econòmics.
És que la llista de prioritats ens ofegaria, eh?
S'ha de posar sobre la taula.
Els mestres parlen d'una nova escola, es parla d'un nou CAP, es parla... Bé, és clar,
correcte.
És una llista que no acabaria.
Sí, és una llista que no acabaríem, perquè tenim molts reptes. Però també cadascun dels projectes hem de veure si hi ha possibilitat de cofinançament. Per exemple, ara que deies el CAP, no? Doncs, ostres, potser això és una cosa que s'ha de parlar amb la Generalitat. Fins quin punt no hauria de ser una inversió compartida, no? Amb qui té la responsabilitat o la competència.
Doncs a la Generalitat li costa, però
correcte.
Li està costant el que no està escrit.
Correcte. Però s'han de fer aquests esforços, perquè si no perdem oportunitats. Per tant, cada inversió té la seva idiosincràsia i s'ha de barrejar la urgència de tirar-la endavant, l'interès públic, amb també doncs, qüestions econòmiques i d'oportunitat, evidentment.
Dos apunts més. El primer és molt fàcil de resposta, perquè guanyem ja la resposta. Vallcarca.
Nosaltres, evidentment, estem en contra d'aquest plantejament. Creiem que, evidentment, ja no només és que estiguem en contra nosaltres, és que està en contra també urbanisme de la Generalitat. És a dir, aquest plantejament d'innovació tecnològica que emmascara, al final, un projecte urbanístic, residencial, no té cap sentit.
Què voldríeu per Vallcarca? La renaturalització absoluta o un projecte d'economia verda o es pot conciliar una cosa amb l'altra?
Sobretot el que voldríem per Vallcarca és que fos un debat públic. És que realment hi ha una part de patrimoni imprescindible que s'ha de preservar, per tant el desmantellament absolut penso que tampoc l'hem de contemplar, o potser sí, però amb matisos, no? Per tant, hi ha una feina també de valoritzar aquest patrimoni i de tot allò que Vallcarca ha significat durant moltíssim temps, que ha de formar part del futur de Vallcarca, i després, evidentment, un procés participatiu que tingui en compte la visió mediambiental, que tingui en compte l'oportunitat d'aquest emplaçament, però que, sobretot, tingui en compte on i de quina manera actua. No?
I la darrera, que va la temporada de platges, i com ho heu vist?
Penso que al final sí que s'ha pogut materialitzar el projecte o la proposta que teníem. És cert que amb un cert retard, no? Per qüestions que s'han explicat moltíssimes vegades i que tenen a veure moltes vegades i malauradament amb qüestions administratives, però que al final ha tingut un ús públic, s'ha pogut realment gaudir durant molt de temps i que esperem que s'acabi consolidant la temporada que ve. Evidentment, amb aquests lots que van quedar deserts, no?, per qüestions novament administratives i de desacord, però que ja s'han iniciat una altra vegada els procediments d'autorització i de concessió d'aquestes activitats. Per tant, jo penso que l'any que ve podrem tenir, sí, el 100%, un nou model de platges que respon als plantejaments que es van fer inicialment i que, evidentment, qualsevol plantejament que vulgui transformar una mica allò que teníem tan instaurat i que, evidentment, doncs, tingui en compte tot un seguit de passes que s'han de fer per realment revertir o transformar, potser ja no tant revertir, sinó transformar en una altra cosa, requereixen de temps.
11:22 minuts. Juli Vigo, gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.